Laura Debre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
El camp, la seva gent, la ramaderia, la nostra terra i els que la treballen formen part del món agrari. Un programa mensual de Julio Monfort, on l'agricultura és la protagonista. Els mercats, les collites, el bestiar, els preus, les inquietuds, els reptes. El món agrari. Aquest dimarts al migdia a les 12:20. L'espai de la pagesia de Ràdio Mora d'Ebre.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L. És moment d'encetar el món agrari d'aquesta setmana i amb nosaltres es troba el Julio Monfort. Julio, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé, mira, una setmana més aquí al món agrari.
A comentar l'activitat agrària a casa nostra, que imagino que passa per diferents aspectes, no?
Bé, sí, avui voldria comentar diferents cosetes que per una raó o per una altra crec que són notícia en aquests moments o que és important comentar-les en aquests moments.
Sí. Una mica de, si et sembla, fem una mica de sumari del que més o menys parlarem avui.
Parlarem una mica dels ajuts agroambientals, dels darrers ajuts agroambientals que s'estan pagant.
Sí.
També voldria parlar de la setmana bio. Recordar que dintre la DUN, el contracte global d'explotació, estem apropant-nos.
Ja s'acaba.
Voldria parlar d'una mica d'artesania alimentària, arran de que s'ha donat el títol de mestre artesà a alguns mestres artesans de Catalunya.
Molt bé.
I finalment un tema de molta actualitat per a aquestes dates, que és l'autorització de permisos per fer foc.
El foc.
Al camp, sobretot per a cremes agrícoles.
Contem aquesta calor que fa, amb aquest airet que també fa, que tot plegat no ajuda.
És moment de recordar què cal fer i què cal no fer per a fer les coses que hem fet.
Sempre, sembla que siguem molt repetitius, però crec que val la pena recordar-ho cada any i cada època. Quan es pot fer foc, quan no, i què s'ha de fer per demanar permís.
Això és.
És importantíssim.
Bé, podem dir que potser comencem per aquest tema mateix.
Pel foc?
Sí. Mira,
pel tema més important, potser.
El tema més important.
Comencem pel foc, Julio.
Molt bé. Efectivament, durant el període de 15 d'octubre a 15 de març, es pot fer foc a prop del bosc o a les finques agrícoles, diguem-ne, que estiguin a prop del bosc, sempre i quan es comuniqui al Departament d'Agricultura que es vol fer foc. Aquesta comunicació, hi ha un imprès adient per a fer-la i és simplement això, comunicar que vols fer-lo.
Molt bé.
Aleshores,
cal destacar que està finalitzat aquest termini, el 15 d'octubre al 15 de març.
Efectivament, fins al 15 de març. Aleshores, quan entrem al període entre 15 de març i 15 d'octubre, és prohibit fer foc o qualsevol altra activitat que pugui ser, diguem-ne, perillosa per a davant la possibilitat d'ocasionar algun incendi. Tot i això, evidentment, les feines agrícoles, sobretot, generen sovint aquesta necessitat de fer foc per cremar rama o restes agrícoles i cal intentar compaginar aquesta política de prohibicions de fer foc en una correcta execució d'algunes feines agrícoles.
I com ho podríem fer, això? Com es podria solventar? Perquè, clar, a vegades
El que fa el Departament d'Agricultura és donar autoritzacions especials per a fer foc per a aquestes finalitats.
Que es poden quedar suspeses, no?
Depenent de... Però aquí ja no estem parlant de comunicació, sinó que estem parlant de que la gent que vol fer foc ha de presentar una sol·licitud, s'ha d'identificar perfectament, ha d'adjuntar el carnet d'identitat, si no ho ha fet alguna altra vegada anterior, no?
Sí.
I aquesta persona, davant del Departament d'Agricultura, agafa la responsabilitat de que les conseqüències que puguen derivar-se d'aquest foc les assumeix aquesta persona, no ningú més, no? Aleshores s'autoritza en aquestes limitacions, o sigui que la persona farà foc únicament si les condicions climàtiques són adients per a fer-ho, o sigui, si fa vent no ho farà, no?
Un vent que ha de ser molt poc, perquè a la mínima ja no es pot.
La norma diu que no encendre foc si fa un vent per sobre de 10 quilòmetres per hora, no?
Això no
és res. És pràcticament una brisa, poc més.
I a més, a casa nostra, que els 10 quilòmetres per hora es fa cada dia.
Efectivament. Per tant, vull dir que cal tenir en compte això. O sigui, després, evidentment, que si fa foc ha d'estar en els mitjans adients controlant aquest foc i vigilant que, mm. que no passi res sí. i esperant a que s'acabi el foc per a, i, a que, i a donar el foc per completament apagat per abandonar-lo. Això és molt important.
Imagino que també s'han de tenir doncs, moltes precaucions en tots els aspectes. No només en això d'apagar el foc i estar atent de que estigui sí. completament apagat, sinó també moltes altres precaucions, no?
Sí, home, clar, és clar. O sigui, intentar fer els munts de material cremat lluny d'altres de materials que puguen ser objecte de transmissió del foc, diguem, cap a llocs, cap al bosc o cap a altres llocs que puguen propagar-lo. Mm-hmm. Evidentment, tindré aigua a l'abast o mitjans, diguem, per a controlar-ho i, sobretot, aquesta de apagar molt bé. Clar, tot i això, estem parlant de focs per cremes agrícoles.
Sí, sí, sí.
Evidentment, hi ha altres activitats que ja no hi ha lloc, no? Com pugui ser llançar objectes encesos o celebrar la revetlla de Sant Joan a la finca, no? Perquè sí. estarem més tranquils i més a gust que al poble. Això no ho podem fer perquè estem posant en risc un patrimoni que és de tots i que entre tots hem de procurar que no, que no arribi, diguem, a posar-se en perill per una imprudència com pugui ser el fer foc indegudament, o no ho sé, o encendre bufadors, o allò que en diem sopletes, diguem, per a fer treballs en condicions, diguem, climàtiques no adients.
Imagina que també per a aquesta gent que demana fer foc per a cremar rama, han d'estar molt atents al Pla Alfa.
Sí, clar. Aquesta és una altra. O sigui, actualment hi ha moltes eines, diguem, per a preveure, diguem, a curt termini quin és el temps que farà, no? I al mateix temps per comunicar aquestes decisions a la gent. Aleshores, el Pla Alfa és el pla de perillositat, diguem, per efectes de risc d'incendi.
Sí.
I quan aquest risc de perillositat és alt, evidentment se comunica que no es pot fer foc i queden suspeses totes les autoritzacions que puguin haver, no? De manera... O sigui, aquesta informació se passa també a les persones que s'han autoritzat a través de SMS al mòbil, en fi, però que cal estar pendent, diguem, de no solament de l'observació del temps, sinó de la informació que donen els experts sobre les condicions meteorològiques o climàtiques que condicionen en definitiva aquesta perillositat.
Molt bé, i per acabar, Julio, per acabar la part del foc, òbviament,
sí.
Comentàvem una mica més en l'àmbit de l'agricultura, però per una persona més de... que se'n va doncs, a fer una rostida, per exemple, al camp, en la seva finca que té, la pot fer en aquesta època de l'any?
No. O sigui, quan... Si...
En refereixo a rostida, quan pot ser
sí,
altre
sí,
tipus,
sí,
calçotada...
Sí, és clar. O sigui, el que seria allò que en diríem foc d'esbarjo, per...
Molt bé.
Aleshores, en aquesta època de l'any no es pot fer... En tot cas, sempre ho hauria de fer amb un permís també especial per a fer-ho, no? Que, clar, en funció del lloc i de les circumstàncies i de la perillositat del moment, se li donarà o no se li donarà, però en principi no. Jo crec que en aquest sentit cal ser molt conscient de que no pot ser que l'anar a passar un bon dia al camp ens doni
molt mal de cap
i un mal viure per vida si com a conseqüència d'aquesta estona d'esbarjo provoquem es pot provocar un incendi,
sí,
no?
Sí, perquè
val la pena portar el menjar precuinat o val la pena fer-lo dintre del mas si hi ha un mas, sempre i quan, o fer-lo dintre del mas i embotar si tan perillosa pot ser la cosa, no?
Doncs sí, ara mateix desconeixo les sancions que poden recaure, sé que són molt dures.
Bé, jo no,
però sí que...
crec que no hem de parlar de les quanties de les sancions, sinó simplement del fet de que si estem obrant de manera no acord, diguem, en la normativa del moment, ens poden venir agents d'autoritat, els agents rurals o els guardes de Seprona, de la Guàrdia Civil, i poden fer una denúncia que farà cap al Departament d'Agricultura i la tramitarà generant el corresponent expedient sancionador que efectivament pot arribar a ser sanció greu.
Molt bé, doncs amb el tema del foc crec que ben analitzat, Julio?
Exacte, seguim, podem canviar de tema.
Seguim avançant perquè precisament abans quan ens feies el repàs dels continguts, el repàs del sumari que teníem per aquel programa d'avui. Sí. M'has comentat la setmana bio. Explica'm en què consisteix aquesta setmana bio.
Sí, la setmana bio dins del món de la producció agrària ecològica, que ja hem dit alguna vegada, en aquest programa cada vegada és més important, se pretén fer una setmana que, en la qual s'intensifiqui l'activitat, diguem, de promoció dels productes bio, dels productes ecològics, com a forma de que tingui un major efecte de crida o de propagació, diguem. Aleshores s'ha pensat fer aquesta setmana bio, que serà a finals d'abril, primers de maig, i que bé, està muntada conjuntament en associacions com poden ser Vida Sana, Salut, Consum i Alimentació, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que és l'ens que aglutina aquests productors, el Gremi Herbolaris i Dietètica, alguns sindicats agraris com poden ser Joves Agricultors i Unió de Pagesos, la Unió de Consumidors i Mestres de Casa i la Generalitat de Catalunya.
Molt bé. Recordo, a més, que també em comentaves abans que l'ADUN, el contracte global d'explotació, està a punt de finalitzar, no?
Sí, efectivament. Ara a finals de mes, el dia 30 d'abril, finalitza el termini de presentació de DUNs. Per tant, això vol dir que finalitza el termini de demanar els ajuts que pengen de l'ADUN i del contracte global d'explotació. Aleshores, durant un mes més, durant el mes de maig, està obert el termini per a fer modificacions, però entenem que fer modificacions és afegir-hi parcel·les o treure parcel·les de determinats ajuts o fer correccions d'aquest tipus, però ja no permet, diguem, el demanar nous ajuts. Per tant, la gent que ho tingui en compte, que ens queden un parell de setmanes i que cal aprofitar per a fer l'ADUN dintre de termini si encara no ho hem fet. Recordem que l'ADUN és la declaració única que es fa cada any per a comunicar als productors o a l'administració quin ús en fan de les seves parcel·les, de les parcel·les que integren la seva explotació i tot un seguit de tràmits, els principals dels quals són la sol·licitud de tots els ajuts que aquella explotació pot demanar o demana per aquell any.
Bé, Julio, si et sembla, parlem d'un tema que sé que t'agrada, i quan has vingut aquí a la ràdio te'n senties orgullós d'aquest tema que parlem ara, que és de l'artesania alimentària.
Sí, bueno, l'artesania alimentària és un tema sempre interessant, perquè l'artesania alimentària ja és, o sigui, l'agricultura i la ramaderia proporcionen les primeres matèries, però després cal que aquestes primeres matèries, unes a casa a cadascú a casa nostra, al restaurant, i altres, als obradors dels artesans alimentaris, canvien per a donar lloc a nous productes que evidentment després formen part de la nostra alimentació quotidiana, i alguns potser no de la quotidiana, però sí de tant en tant, perquè són aquests productes de, podríem dir, delicatessen, o aquests productes que tenen un valor afegit per la seva qualitat o pel seu reconeixement, no? Aleshores, anem a veure, entre cansaladers i xarcuters, forners, pastissers, xurrers o formagers, no?, sobretot aquests, hi ha la figura de l'artesà alimentari, o sigui que el Departament d'Agricultura fa el reconeixement de la figura d'aquestes persones que pels seus coneixements i experiència són considerats artesans alimentaris. Quan aquests artesans acrediten una antiguitat de més de 15 anys i el gremi corresponent ho creu oportú, aquests artesans poden tenir el reconeixement de mestre artesà. Aleshores, bé, curiosament aquests dies, efectivament, ha sortit un decret nomenant a uns quants mestres artesans a Catalunya. I això és el que m'ha portat a parlar d'aquesta notícia sempre curiosa. Artesans aquí a les nostres comarques, realment només en tenim un.
Només un, eh?
Un artesà pastisser.
Valero,
efectivament. Valero Munté, després tenim diversos artesans, o sigui, mestre artesà només ell, però tenim diversos artesans de diferents gremis, de formatgers Xarcuter és...
És un bon esglaó per la professió corresponent, no?
Sí, clar, i és un, és un valor afegit per un clar. Establiment el poder tenir penjat el,
aquest títol, no?
Aquest títol que és una informació addicional de cada consumidor de que allí hi ha un mestre artesà o un artesà alimentari, per tant hi ha una, un reconeixement de tasca feta durant temps i de ben fet, no?
Molt bé.
I això, doncs, sempre és bonic.
És un afegit, eh? És un afegit.
Sí.
Molt bé, bé. I per acabar, recordo que també doncs, hem de comentar algunes notícies que arriben a casa nostra.
Més que res, efectivament, voldria comentar que, bé, un dels ajuts que quedava pendent de pagament de vinculats a la DUN de l'any 2012,
sí.
Que és la producció integrada, es va pagar el divendres passat, això vol dir que a hores d'ara la gent ja té ingressats els diners per a aquests conceptes. És un ajut relativament important a la Ribera, on hi ha 79 perceptors i el Priorat i la Terra Alta no ho estan, però en total suposen 110 explotacions que reben un promís d'uns 2.500 euros per explotació, per tant no és un ajut molt important ni és un ajut que compensa el fer producció integrada perquè em donen un ajut, sinó que faig producció integrada perquè penso que és una forma de fer millor les coses, o sigui una forma d'utilitzar els productes, tant els adobs com els productes fitosanitaris, com els productes de tota mena, com els coneixements agronòmics en general, d'una forma racional, el qual vol dir que estem fent un producte, diguem, més sostenible, protegint més els recursos naturals i fins i tot de vegades utilitzant mètodes alternatius a la lluita química, no? Per tant, tot això és important, tot això va més i en el futur anirà a més la producció integrada o la, com a mínim la lluita integrada, almenys la lluita contra les plagues de manera integrada. Per tant, penso que és un fet important i que aquí a la Ribera va molt associat a la producció de fruita.
Molt bé, doncs per acabar, Julio, no sé si vols comentar alguna cosa més, vols afegir alguna cosa més?
Bé, no, jo simplement anunciar que pues, d'aquestes setmanes serem de nou aquí, a veure si
com
podem parlar una mica de la comercialització de la fruita i de... m'agradaria parlar de lo que s'està fent des de la dinamització econòmica del Consell Comarcal envers aquest tema.
L'hem passat a Holanda, aquest any a Rússia.
Efectivament.
L'any vinent, si tu va bé, als Emirats Àrabs.
Bueno, ja portarem algú perquè ens ho expliqui.
Aquest. Això és important. Perfecte, Julio Monfort, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos al món agrari.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Vale, bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.